I ara sí tinc en l'estudi a Manu Robert i a Irene Herrero. Irene Herrero és la portaveu i regidora també del grup Vox. Molt bon dia, Irene.
Bon dia, Susana.
I Manu Robert és el número 2 també del grup Vox i també regidor en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia i gràcies per haver-m'ho recebit.
El divendres a les 11 hi havia el ple ordinari que se fa cada mes i el Partit Socialista va presentar dues mocions i també Compromís va presentar una altra. La pregunta és, Vox no presenta res?
Bé, Vox en aquest cas sí que és veritat que tenim diverses mocions preparades, però ens va donar prou faena el quan vam rebre aquestes dues mocions del PSOE que estaven plagades de mentides i vam tindre que gastar molt de temps en poder cridar a tots els llocs als que ells feien referència per poder demostrar que tot el que estaven dient en aquestes mocions pues no eren certes.
Val, si comencem per la primera, el grup municipal socialista sobre la pujada del rebut de l'aigua en la Comunitat Valenciana. Bé, ell defenia la postura d'estar a favor d'aquesta pujada de l'aigua i vostès es van abstendre.
Sí.
En este cas la va defensar Manu, el per què s'abstenien, per què se van abstendre.
Pues el grupo se va abstendre perquè vam estudiar tota la situació, tots els antecedents i el que se demanava, i vam arribar a la conclusió de que primera no era competència nostra i en segon lloc ens vam donar compte de que no hi havia ni una sola paraula que era veritat. Con lo qual, ante aquesta situació vam decidir que l'abstenció era lo més sensato, però això no obstava el que vam realitzar una sèrie d'al·legacions, de manifestacions, perquè el poble està molt enganyat i el poble valencià en aquest cas també estava molt enganyat. És a dir, si se va crear una falsedat, una estafa a nivell comunitari molt gran que ara tenim que pagar tots els valencians, per desgràcia. I el senyor Ximo Puig, pues això, pues com tantes coses que fa el PSOE, va prometre que el cànon de l'aigua no se pujaria, que podien estar tranquils els valencianets, en el sentit de que en el bolsillo d'ells no se cobraria res. Va prorrogar per segona vegada el decret per el qual suspenia ixe pago del cànon, i ara que ha canviat el govern, el PP i Vox, pues mos vam donar compte de que hi ha un deute de 280 milions d'euros que tenen que tornar-se i que tenen que pagar els valencians fins al 31 de desembre del 2025. És dir, claro que pujarà el cànon de l'aigua. No és que puja, és que els diners se tenen que tornar, els préstamos se tenen que tornar. I aquesta gran mentira, de la qual se van vanagloriar tots, pues ha arribat, diguem, a la veritat. I en aquest cas Vox ens vam donar compte de que la situació no era aixina, i quan la senyora regidora del PSOE va defensar esta moció, el primer que ens va dir va ser mentirosos. Això és una cosa que no anem a tolerar en Vox, de ninguna de les maneres.
A vostès es diu mentirosos de algo que vostès defensen constatant que aquest deute existia?
Sí, clar. És a dir, el mateix Ximo Puig va ser el que va crear el decret llei, el DNU/22, va eixir en el mes de juliol de l'any passat, s'acabava en desembre i va tindre la poca vergonya de prorrogar un mig any més, és a dir, que ja n'hi haven 140 milions d'euros deguts, i va tindre la poca vergonya de tornar a treure mentides als valencians dient-los que no se preocuparen de pagar res. I realment no era una suspensió, era una pròrroga. I la pròrroga era una pròrroga d'un pago que se tenia que fer. Ara n'hi ha 200 milions, 280 milions d'euros. Què fem amb aquests 280 milions d'euros? Els paga ell de la seva pròpia responsabilitat? Això és la gran pregunta. Es paga ell? El pagarà el PSOE? No, senyor, ho pagarem tots. I ho pagaran tots els veïns de Vila-real. Vulguen o no vulguen, perquè és un deute que se té que pagar. Això feia falta que se canviara el govern del PSOE al PP i Vox perquè se sapiera la veritat? Pues jo penso que sí. I això és el camí real, és el camí de la veritat.
En este cas, si haurà tornat a guanyar l'antic botànic, és a dir, haurem tingut també que assumir qui se deute estava, no?
Sí, efectivament. Si no ho haguem prorrogat, pense que ho haguem pogut prorrogar, doncs ara ens estaríem enfrontant en un deute d'aproximadament 600 milions d'euros. 600 milions d'euros que tindrien que pagar els valencians. I així el senyor Ximo Puig, com tants governants del PSOE, pues se dediquen a dir les coses i queden molt bé en la ciutadania, però quan a la ciutadania se'ls rasca el bolsillo, arriba un punt en què la ciutadania diu ja està bé, hem arribat fins ací i a partir d'ací anem a denunciar tot el que estiga en contra de la veritat. Així estem en Vox treballant perquè en aquest cas els veïns de Villarreal sàpien realment la veritat. Aquí tenim en este govern i quin tipus de treball s'està fent que enmascara la realitat de les coses, se fan promeses que no se complissin i ahí estan tots els retalls de premsa que tenim tots ja guardaets i classificats, en els quals les promeses, en aquest cas de l'alcaldia i del PSOE, són promeses que se queden en l'aire.
La segona moció era en defensa de la cultura, la igualtat i la llibertat d'expressió. En este cas, Vox vota en contra.
Correcte. No podíem menys que votar en contra perquè és que era una moció que estava plagada totalment de mentides. És una moció que estava parlant de coses que fa 2 i 3 mesos que van passar. De fet, si no recorde mal, vostè va tindre així a Jesús i li va explicar...
Jesús és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana.
Correcte. Jesús Albiol que va vindre i li va explicar què era el que estava passant en les revistes, què era el que estava passant en els llibres, i ho va explicar molt bé, que era per llei, que no s'estaven llevant els llibres, que simplement s'estaven canviant d'estanteria, i bé, pues el PSOE en aquesta moció ens dia que si havíem llevat les revistes, que si havíem llevat els llibres, que... Bé, una sarta de mentides que jo crec que la senyora regidora, Noelia San Blas, quan ho va llegir, la meitat de coses no les va dir, perquè va veure que no eren certes. I la realitat és que quan es va arribar a aquesta moció, nosaltres el que vam fer va ser cridar a tots els municipis dels exemples que ella ficava, perquè parlava d'Oropesa, parlava de Moncòfar, parlava de Borriana. Nosaltres es vam molestar de cridar a tots els llocs i averiguar què era realment el que havia passat en tots els exemples que ella estava ficant. I eren tots mentira, tots. I jo crec que ella a la meitat es va omitir, encara que estaven apuntats en el paper, perquè va veure que no eren certs. I evidentment, a mi que me presento en una moció dient que Pepe Vox, en aquest cas, ella li va tirar més a Vox, evidentment, que nosaltres estàvem coartant la llibertat, mai en la vida ho han fet, mai en la vida ho farem, mai, i simplement l'únic que van fer va ser demostrar que tot el que ficava en aquesta moció no era cert.
Parlava de defensar la cultura. Vostès tenen en contra algo de, en contra, o sigui, s'han manifestat en contra de la cultura de la població de Villarreal?
En cap moment. De fet, jo crec que...
De la igualtat. Que se'ns veu.
Però nosaltres sempre hem dit la igualtat per damunt de tot.
I la llibertat d'expressió?
Cada un dona les seues opinions sempre i nosaltres mai ens han ficat en això, ni mai hem criticat res. Nosaltres donem la nostra opinió, igual que volem que no, a nosaltres ens deixen opinar, deixem opinar a la resta de gent.
I argumentant este fet, només se van remetir a esta... no és retirada de llibres, no. És a dir, el que s'ha demanat, almenys el que se va dir així en la ràdio era... ubicar els llibres en un contingut determinat en una estanteria per a que la gent que poguera anar a emprar-los o a llegir-los tinguera consentiment si era menor d'edat.
Correcte.
Se van referir única i exclusivament a la recol·locació d'aquests llibres?
A veure, en el PSOE ens deia que Vox els havia retirat. Això era la moció, que Vox havia retirat aquests llibres. Evidentment, per llei, els llibres no se van retirar, els llibres se van traslladar, que és el que marca la llei. Una llei que ells no estaven complint quan estaven governant en Borriana. Uh-huh. I simplement va entrar PP Vox, van veure que ahir no s'estava complint la llei, perquè eren uns llibres d'un contingut que no era pa menors i estaven en l'estanteria de menors, i simplement Vox el que va fer va ser agafar aquests llibres i ficar-los en l'estanteria d'adults, en una secció conforme marca la llei. Si tu vols que el teu fill menor llisga aquests llibres, pues aniràs en el teu fill, els agafaràs de l'estanteria que correspon i els ensenyaràs. Però no estaran a l'abast dels menors.
Només va parlar dels llibres, no va parlar de les revistes que en un moment donat el regidor de Borriana decidís deixar de comprar-les en diners públics. No se va parlar en cap moment de les revistes.
Sí, de les revistes, la senyora Sant Blas també es va anomenar, uh-huh. I és el que jo vaig dir, les revistes estan en la biblioteca. Les revistes, n'hi ha un contracte que s'ha de mantindre des del 2024 i aquest contracte se va mantindre. Simplement a regidor no li pareixen correctes les revistes perquè són pancatalanistes i el que està fent és fer el contracte en unes altres revistes. Però revistes en valencià n'hi hauran en la biblioteca de Borriana i de fet les que n'hi ha ara estan encara. No les ha llevat ningú i el contracte segueix vigent.
Uh-huh. Això se parlava en quant a la moció del grup municipal socialista. I si parlem de la tercera moció, era de Compromís, en la que el que la va defensar va ser el número 3 de Vox, que en aquest moment no se troba així, i per això algú dels dos m'haurà de contestar. I era sobre les unitats de maternitat dels hospitals valencians que implementen els collits, és dir, que els xiquets estiguen al mateix llit que les mamàs. Vostès què van decidir en aquest cas?
Ens vam abstindre també. A veure, en principi, per a que quede clar, els collits són unes cunes que es falta una baraneta, uh-huh. I el que fan és que s'acoplen al llit dels pares. I el que ells estaven argumentant, el que Compromís estava argumentant en aquest cas, és que ajudava a la conciliació familiar a l'hora d'emmerejar el bebè per donar-li pit, estava en la mateixa calentor del llit. Pues bé, nosaltres vam anar a l'Hospital de la Plana, vam tindre una reunió en qui devíem de tindre-la, les persones qualificades i les persones que estan en contacte tots els dies en la planta de maternitat, i ens van explicar pues, que n'hi havia sí uns pocs problemes que tal vegada no fora molt, molt aconsellable el tindre-ho, que era pues, en realitat el bebè quan naix, si està en el collit, està en una cuna encara que estigui ensamblant el llit, no està en la mateixa calentor que els pares, perquè el bebè estarà tapat en les seues mantetes i uh-huh. tal. Uh-huh. A l'hora de donar-li pit, tu igual tens que destapar-lo i traure'l de la cuna per arrimar-te'l al pit. Per tant, aquesta calentor de les mantetes es perd. Després, si n'hi ha algun problema en un moment donat, una urgència en el bebè o en la mare, si estan gitats, els metges o les infermeres no poden accedir per els dos costats, ni a la cuna ni al llit, perquè estan juntes la cuna i el llit. Per tant, només pots accedir al llit de la mare per un costat i a la cuna del bebè per un altre costat. Si fera falta l'atendre per els dos costats, tindrien que desmuntar el collit en aquest cas, i ja és un temps que potser el temps moltes vegades pot salvar vides, uh-huh. I se pedria. I també vam estar mirant i la OMS no ho recomana. Per a bebès menors de 6 anys no està de 3 mesos, no està recomanat el collit. Pensen que el bebè té que tindre la seva cuna i els pares el seu llit. Per tant, si la OMS no ho recomana, el ficar-ho en una planta de maternitat d'un recient nascut era un poc incongruent. Per tant, vam decidir que abstindrem-nos i que fora el pare els pares que decidiren si volien esta pràctica o no volien esta pràctica.
Sí, Manu.
Sí, jo volia afegir, a part del que ens ha dit la nostra portaveu, que efectivament és un tema que l'Organització Mundial de la Salut no ho aconsella,
clar.
Però a banda d'això entenem que és un problema que hauria de néixer de cada situació personal de cada bebè, de cada pare, és a dir, que cada un tindrà les seues necessitats, és a dir, ficar algo com a algo forçat quan realment no pot eixir per la porta eixe llit, per exemple, en cas d'una urgència, o pel cas de que, no sé, en qualsevol moment se tinga que atendre pels dos costats, tenim un problema. Damunt és que eixe collit va agarrat en tornillos, és a dir, no és una cosa que se puga llevar i ficar o ser una peça que siga en rodetes. Entonces, totes aquestes cosetes, nosaltres ho hem estudiat, conforme ens deia la nostra portaveu, ho hem estudiat tot perquè respectem totes les mocions i les estudiem totes i ens les agarrem totes molt en sèrio. Vam fer reunions, vam estar mirant inclús jurisprudència, vam estar mirant moltíssimes coses fins arribar a la conclusió de que era un tema que no devia de partir sinó dels propis professionals i de les pròpies famílies. Són ells els que haurien de demanar, però en aquest cas entenem que no és una situació, diguem, clara, és a dir, no és un tema pacífic, i com no és un tema pacífic des del punt de vista, diguem, sanitari o de la ciència, entenem que hauríem de, més que res, per respecte a tots, no?, per abstindre-nos i mantindre aquesta posició nostra.
Mira, jo recorde, perdona, Susana, jo recorde quan vaig tindre els meus fills, jo s'he tingut els dos així en l'Hospital de la Plana, i a les criatures se les tenen que emportar de l'habitació per a llevar-les, per a fer-los la prova del taló i tal. Si utilitzen el collit, el bebè a l'hora de traure'l de l'habitació tenen que traure'l en el braç, perquè els braços, perquè el collit no és, i sa cuna a dosar no té, com t'emportes al bebè si falta una barana, te pot caure per la barana, per tant tindrien que traure'l al braç. Mentre que si estan les cunes que està ara, el transportaven, els meus fills no es traien de la cuna, es portaven en la cuneta a llevar-los, a fer-los totes les proves i més tornaven. Així sí que se manté la calentor, que mos comentava Compromís, la calentor del cos del bebè. Mentre que si vas manipulant-lo, sempre n'hi ha un perill.
Per una altra banda, el ple ha rebutjat amb els vots del Partit Popular i Compromís, això és una nota que m'ha enviat a l'Ajuntament, l'urgència per incloure l'ordre del dia la proposta d'alcaldia d'un expedient de suplement de crèdit finançat amb una operació de préstec, així com una altra proposta d'alcaldia per aprovar un suplement de crèdit de finançament amb baixes d'anul·lació. El primer dels expedients era correspon a la proposta per a finançar via préstec el pagament de 1.345.621 euros en sentències fermes per empastres urbanístics del Partit Popular, als quals s'ha de fer front. I d'altra banda, el segon dels expedients que no s'han pogut debatre en el ple, en rebutjar l'oposició, l'urgència que inclou el conveni amb l'associació Conquistando Escalones, que celebra en el dia d'avui, va ser divendres, un congrés sobre la investigació per a la cura de malalties rares, així com altres qüestions de l'àrea d'Hisenda. Bé, no van voler aquesta finançació per conquistar dos escalones, tampoc per a pagar les sentències urbanístiques i tampoc per a fer-se càrrec de reparacions i tal que feien falta per a l'Ajuntament o feien falta per a distintes instal·lacions de l'Ajuntament.
Sí, me xoca, primer que res, només fiquen PP i Compromís? Vox no està?
O... Sí, senyor, no. El Partit Popular, Compromís i Vox.
Ah, val. Jo digui, estàvem en el plenari.
No.
M'ha xocat per això. Val, jo li ho explico. La situació és molt fàcil. Este equip de govern està acostumbrat a governar en majoria absoluta. Uh-huh. Això que significava que votarem el que votarem la resta de partits donava igual, entre comilles, però en aquest cas no estan majoria absoluta. I ells estan acostumbrats a tindre aquesta majoria i entregar-nos la documentació dos dies antes o el dia antes del ple, i era algo que sempre ens han queixat. Jo porto 4 anys treballant en l'Ajuntament com a concejal de Vox i mai ens han entregat la documentació en temps i forma. Què passa? Que ara no té majoria. Ara l'oposició són més que l'equip de govern. I en el cas del grup Vox hem dit, ja n'hi ha prou. Això s'ha acabat. El mes d'agost ja es vam avisar perquè ens van entrar ja unes partides i unes modificacions a l'hora de pagar factures i les vam acceptar vam estar dos nits quasi sense dormir buscant tota la documentació, mirant tota la documentació, i ho vam acceptar perquè érem per pagar factures d'empreses del poble. Això ens ho van fer en agost, ens ho van fer en setembre, i sobre apoyar el que pagaren, perquè creiem que tota persona que treballa deu de cobrar, els anàvem avisant, això no té que funcionar així, això ha canviat, això ara som més l'oposició que l'equip de govern. Se mos tenen que entregar tota la documentació en temps i forma. Pues bé, arriba ara el mes d'octubre, 4 mesos, i tornen a fer el mateix, que va ser entregamos-ho el dia antes. A mi, jo molt agraïda de que la senyora Scritch ens informe de anem a tindre que demanar, ja vos donarem la documentació. Jo molt agraïda de que m'informe, però donem la documentació en temps i forma. No me la doni el dia antes del ple, és que va ser molt, molt xocant, perquè és que tota la documentació d'un milió i mig d'euros de préstam, me la van donar mitja hora antes, per no dir mentira, ens la van donar la nit d'antes, però la comissió, per poder fer totes les preguntes i tots els dubtes que teníem, va ser mitja hora antes del ple. És a dir, teníem la comissió a les 10:30 per aclarir-nos tots els dubtes que a les 11 entrara en el ple. Evidentment, un milió i mig no és una tonteria. És un compromís que firmarà l'equip de govern, o en aquest cas l'alcalde, però l'obligació de pagar-lo la tindrà el poble. Els ciutadans del poble, disculpe. Per això van votar directament que no a l'urgència.
La meva pregunta és, en el ple extraordinari que vostès convoquen, vostès no, perdó, no, si se convoca un ple extraordinari, significa que la població fa una despesa
no.
extra?
No, mire, en l'Ajuntament se funciona, tu pots estar alliberat, que és que te dediques exclusivament a l'Ajuntament, que així n'has com estem els portaveus, i després per assistències. Però per assistències, les assistències estan quartades. És a dir, tu cobraràs tant per pleno, tant per comissió, però tantes comissions al mes i tants plenaris al mes. Plenari se'n cobra un, però en poden haver quatre. Pues els altres tres no se cobren.
I les comissions informatives?
Les comissions informatives són, crec que són 5 al mes, i n'hi hagin les que n'hi hagin, nosaltres anem sempre i no se cobren.
Perquè em preocupa el cas de que al poble, a la ciutat li costi més, perquè el senyor alcalde acaba dient sobre aquest tema que hauran de passar comissió informativa per al seu dictamen i elevar-se després a un ple extraordinari. La meva preocupació és, els costarà diners a la ciutat?
No. Va. És algo que hem sol·licitat l'oposició i no va costar-li ni un duro.
I algo que també vull preguntar-li sí. Com a mitjà de comunicació. N'hi ha un mitjà de comunicació que ha organitzat uns premis. Bé, i un dels premis ha recaigut en la gran empresa Porcelanosa. El premi està subvencionat per l'Ajuntament de Vila-real. Això, vostès, què els pareix? Sent un mitjà de comunicació el que ho organitza.
Jo és la primera notícia que tinc, m'acabé d'enterar. No, saben que jo no dic mentides, és algo que m'acabé d'enterar. Què mos pareix? Primer tindria que averiguar què és el que és. De totes formes, si és algo organitzat per un mitjà de comunicació, té que pagar-ho el mitjà de comunicació.
Bé, estic encantada d'haver-los tingut així. Hem fet el repàs del ple, saben que no se pot fer d'una altra manera, té que passar tot el cap de setmana, perquè ara els plenos són en divendres. Sí. Però bueno, com tenim memòria, no som os olvida, i el dilluns, encara que és que ha passat el cap de setmana, repassem el que passa en el ple. Manu Robert, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Irene Herrero, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.